Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Benvinguts de nou. Després del parèntesi estiuenc, reprenem el programa El Campanar del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us acompanyarem durant aquesta propera mitja hora amb Santi Grimau, el control tècnic, i qui us parla, Anna Robert. Comencem, doncs, una nova temporada, que a la vegada també és un nou curs pastoral, que sempre és sinònim de molts projectes i reptes. Segurament també ho serà a nivell personal per molts de vosaltres. Ràpidament, fem un repàs als esdeveniments que des d'ara intuïm que marcaran aquest proper any. Viurem l'any jubilar de la Misericòrdia, convocat pel Papa Francesc, que començarà el proper 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria, i es clourà l'any 2016, el 20 de novembre. No ens oblidem tampoc de la situació dramàtica que estan vivint tantes persones fugint de casa seva arrel de la guerra i persecucions. Haurem d'estar atents en com es concreta l'acollida d'aquests refugiats a casa nostra. I a nivell d'Església Universal, aquest diumenge comença a Roma un moment important, un moment clau, el sínode de la família, amb el tema la vocació i la missió de la família en l'Església i en el món contemporani. El sínode es perllongarà fins a final de mes, concretament el dia 25 d'octubre. I d'això precisament ens parla l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, en el seu missatge dominical als Quatre Vents.
Els Quatre Vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat.
Déu vos guard. El 4 d'octubre de 2014, el Papa Francesc tancava a la plaça de Sant Pere una vella de pregària per al sínode de la família que s'havia de celebrar just un any després, del 4 al 25 d'octubre de 2015, dient als presents: «Cau ja la nit sobre la nostra assemblea, és l'hora en què es torna a casa de bon grat per trobar-se a la mateixa taula en l'espessor dels afectes del bé realitzat i rebut, de les trobades que enardeixen el cor». En una ocasió, el Papa havia parlat de la casa afirmant que és un lloc decisiu en la vida on cada persona aprèn a rebre amor i a donar amor. Els que hem viscut i nascut en un poble en tenim especial consciència. I així, quan a vegades ens parlen d'una persona esmentant només el seu nom i cognoms, necessitem preguntar de quina casa és. Dit d'una altra manera, de quina família és? La primera prioritat que el Papa Francesc va marcar per al seu pontificat és reflexionar sobre la pastoral familiar. Què pot fer i què ha de fer l'Església respecte a la família? Aquest va voler que fos el tema del sínode que aquest diumenge s'inaugura al Vaticà. El Papa ha volgut que durant tot un any es preparés l'assemblea sinodal perquè no oferís respostes vagues, sinó concretes i compromeses als molts problemes que afecten la institució familiar i diverses situacions de fet. En la preparació s'ha tingut en compte famílies pobres, immigrants, persones afectades per viuditat, pel decaïment de la tercera edat, per malalties associades o per la discapacitat d'alguns membres, però també famílies colpejades per la violència de gènere, per adulteris, per eliminació de fills que han de néixer o per fills que són víctimes indefenses en casos de divorci. Quines respostes dona l'Església als que conviuen per por de casar-se, per rebutjar un compromís definitiu, o als que van trencar de vegades contra la voluntat d'un d'ells, cònjuges, i s'han tornat a casar? El Papa ha fixat línies mestres de l'acolliment de l'Església, que passen pel respecte a la veritat i també per la misericòrdia insondable de Déu. Als pares sinodals correspon ara als treballs i a nosaltres el deure joiós de pregar per ells. Adéu-siau.
És el moment ara d'escoltar l'Evangeli d'aquest diumenge 4 d'octubre, que és el 27 de durant l'any. L'Evangeli és del capítol 10 de Sant Marc, versets del 2 al 16.
Jesús se'n va anar d'allí al territori de Judea, a l'altra banda del Jordà. La gent tornà a reunir-se al seu voltant i ell els instruïa, com tenia per costum. Aleshores se li van atensar uns fariseus. Volien posar-lo a prova i li preguntaren si és permès a un home de divorciar-se de la seva dona. Ell els va fer aquesta altra pregunta.
Què us va ordenar Moisès?
Li respongueren.
Moisès va permetre de donar a la muller un document de divorci i fer-la marxar.
Jesús els digué.
Moisès va escriure aquesta norma per la vostra duresa de cor. Però, des del principi de la creació, Déu els va fer home i dona. Per això, l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva dona, i tots dos formen una sola carn. Per tant, ja no són dos, sinó una sola carn. Allò que Déu ha unit, que l'home no ho separi.
Un cop a casa, els deixebles tornaren a preguntar-li sobre això mateix. Jesús els diu...
El qui es divorcia de la seva dona i es casa amb una altra, comet adulteri contra la primera. I si la dona es divorcia del seu home i es casa amb una altra, comet adulteri.
I també donem la benvinguda un cop més a mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, que ens ofereix algunes pistes sobre l'Evangeli d'aquest diumenge.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El 4 d'octubre celebrem el diumenge 27 de durant l'any. Recordem que la paraula de Déu s'actualitza en nosaltres. Ho podem experimentar cada vegada que ens reunim moguts per la fe que ens fa Església.
La paraula ens ha creat per a participar en la comunió d'amor de la Trinitat Divina. Ens empeny cap a la unitat familiar de Déu a partir de la reflexió en la realitat de do de les nostres famílies. Ens fa entrar en l'interior d'aquest do familiar creat per Déu per damunt de tota excusa i de tota llei.
Tota la gràcia que ens ve del Pare per la paraula que ens fa arribar a la força i el do de l'Esperit Sant, la paraula ens la transmet i ens l'ensenya fent-se carn, vivint la nostra vida humana en un cos com el nostre, el que ella mateixa li ha donat al crear-lo.
Benet XVI ens diu, Sant Joan destaca amb força la paradoxa fonamental de la fe cristiana. Per una part, afirma que a Déu ningú no l'ha vist mai. Les nostres imatges, conceptes o paraules de cap manera no poden definir o mesurar la realitat infinita de l'Altíssim. Ell roman com el Déu sempre major. Per altra part, afirma que realment la paraula s'ha fet carn. El fill unigènit, que és el si del Pare, ha revelat el do que ningú no ha vist mai. Jesucrist habita entre nosaltres, ple de gràcia i de veritat, perquè rebem per ell, en efecte de la seva plenitud, tots nosaltres n'hem rebut gràcies rere gràcia. D'aquesta manera, l'evangelista Joan, en el pròleg, contempla la paraula des del seu estar al costat de Déu fins al seu fer-se carn i el seu retorn al si del Pare, portant amb ell la nostra mateixa humanitat, que ell ha assumit per sempre.
L'Evangeli de Joan ens diu que de la plenitud de la paraula feta carn, tots nosaltres n'hem rebut gràcia rere gràcia. Aquesta és la força de la comunió que Déu ofereix a la mort dels esposos.
Les paraules de Jesús en l'Evangeli de Marc ens diuen que la unitat comença a la família, entre l'espòs i l'esposa, que s'han triat lliurement per a dur a terme el projecte del seu amor compartit en la humanitat. La unió en l'amor fructifica en la unitat de tota la família. Jesús és el nostre germà i ens guia per aquest camí del projecte de Déu. Pares i fills, grans, joves i petits, tenim la benedicció de Jesús per a construir aquest regne d'unitat en l'amor.
I avui estrenem una nova secció titulada Punts de vista, conduïda pel pare Pere Cardona. Ell és caputxí i delegat de vida consagrada de l'Arquebisbat de Tarragona. Ens acompanyarà una vegada al mes per explicar-nos diferents fets d'Església des del seu punt de vista com a consagrat. Avui ens parla del testimoni de fe viscut fins a l'extrem, fins al punt de lliurar la pròpia vida. Endavant.
El dia 21 de novembre d'aquest any seran beatificats 26 frares caputxins de la província de Catalunya, els quals van lliurar la seva vida durant la persecució religiosa de la Guerra Civil Espanyola 1936-1939. Les edats d'aquests religiosos van des dels 18 anys del més jove als 65 del més ancià. Com que la notícia ja s'ha divulgat oficialment, sempre hi ha qui surt amb la mateixa cançó i em fa preguntes com aquestes. Vol dir que és oportú? S'han de remoure coses passades? Que no em van fer 500 fa poc a Tarragona? I així altres de semblants. Tot perquè el fet quedés colgat sota terra o oblidat. A aquestes objeccions, si és que les podem qualificar així, jo els responc sense cap apassionament, però procurant deixar clar que la beatificació d'uns cristians, en aquest cas religiosos, és el reconeixement públic per part de l'Església de la seva confessió heroica de la fe i de la condició religiosa abans de negar-la i en una situació històrica concreta. Que els màrtirs són testimonis de fe? Sí. Que cal celebrar la seva memòria, festa o solemnitat segons la categoria litúrgica? També. Però hi ha, no diré el perill, però sí la sensació de celebrar un fet que va passar fa molts o no tants anys. Els màrtirs no són uns estranys per a nosaltres. Sabem qui són i en quina circumstància històrica van lliurar llurs vides per causa de la fe. No obstant i això, sovint la seva imatge sembla que evoqui una imatge d'un món que no és el nostre, que aquestes coses no poden repetir-se al nostre país. I per això els màrtirs apareixen com a personatges llunyans d'una història passada i que solament la memòria litúrgica ens els proposa de nou en el culte litúrgic. No és sobrer recordar que la paraula màrtir vol dir testimoni i que l'Església, ben aviat, quan feia referència a aquells cristians que morien violentament abans que renegar de la fe, els qualificava de màrtirs, és a dir, testimonis creïbles, i les seves despulles eren recollides amb respecte i venerades. Havien donat allò que de més valor tenim les persones, la vida. La vida ordinària d'aquests 26 caputxins que seran beatificats el mes de novembre no era diferent de la resta dels altres frares que van sobreviure a la persecució religiosa i dels qui actualment vivim. Ells vivien amb il·lusió i entrega. Tenien els seus encerts i desencerts. La fragilitat humana també es manifestava en les seves vides, però la força del Senyor, els sagraments, la pregària i la vida comunitària els donaven la fortalesa per continuar endavant amb la seva condició. No serien prou objectius si diguéssim que no van sentir por, però la van vèncer amb la força de la fe, i per això tenien el coratge de perdonar els seus assassins. Encara que sembli una contradicció, els màrtirs són testimonis de llibertat, precisament davant la mort, quan sembla que ja no queda cap espai per a la llibertat. La lliçó magistral que ens donen els màrtirs és que no estem fets per a la mort, sinó per a la vida de la qual ens parla Jesús. La història és mestra de la vida. Cal que visquem la nostra fe amb llibertat interior que ens dona força per exterioritzar-la. El dia a dia ens ofereix l'oportunitat de confessar la fe, sense estridències, però sí amb la fermesa quan és el moment. D'oportunitats no ens en faltaran.
Fem ara un cop d'ull als actes que hi ha programats a la diòcesi de Tarragona per aquests propers dies amb la Montse Sabater.
Comencem pel dimecres 7 d'octubre, que hi haurà una conferència que porta per títol l'evolució de les Càritas parroquials, a càrrec de mossèn Santiago Soro, delegat diocesà de Pastoral Social. Tindrà lloc al Centre Recreatiu de Vilallonga del Camp a 9:15 de la tarda. Organitza Càritas Arxiprestal del Tarragonès Ponent. Passem el diumenge 11 d'octubre amb dos actes. L'ordenació presbiteral de mossèn Borja Martínez Sánchez. Actualment, mossèn Borja és diaca de la parròquia de Sant Pau de Tarragona i capellà del Col·legi Sant Rafel de la Selva del Camp. Tindrà lloc a la Catedral de Tarragona a les 6 de la tarda. I el següent acte d'aquest diumenge 11 d'octubre és la festa de la Mare de Déu del Remei, al Cuber. A les 10 del matí hi haurà l'ofrena floral per part de les institucions, entitats, grups i particulars, i a les 11 la missa solemne a l'ermita. Tindrà lloc a l'ermita de la Mare de Déu del Remei. I per últim, el dilluns 12 d'octubre, que és la festa de la Mare de Déu del Pilar a Tarragona, que a les 12 hi haurà la solemne ofrena floral i a 1:15 l'Eucaristia de la Mare de Déu del Pilar presidida pel senyor arquebisbe. Tot això tindrà lloc a la Catedral de Tarragona i organitza el Centre Cultural de l'Aragó a Tarragona.
Gràcies, Montse. Prenem nota d'aquests actes. I no oblideu que els podreu trobar al web de l'Arquebisbat de Tarragona. Recordem l'adreça www.arqtgn.cat. A mitjans de juliol es va presentar en roda de premsa una nova campanya que ens sentirem a parlar molt en aquests propers anys. Es tracta de la restauració de la capella de Santa Tecla que es troba a la Catedral de Tarragona. Us expliquem tots els detalls en el següent reportatge.
Tots per Santa Tecla. Aquest és el nom que encapçala la campanya de restauració de la capella de Santa Tecla de la Catedral de Tarragona. El mal estat en què es troba aquesta capella de Santa Tecla, que porta el nom de la titular de la catedral i patrona de la ciutat de Tarragona, ha impulsat a l'arquebisbat i el capítol catedralici a iniciar un projecte per a la seva restauració, perquè recuperi el seu esplendor inicial. Aquest projecte es va presentar a mitjans de juliol en roda de premsa, on un dels principals impulsors, l'arquebisbe de Tarragona, va demanar il·lusionar-se per aquest projecte i va remarcar que quan la capella estigui restaurada serà un orgull per a tota la ciutat. Per assolir aquest objectiu s'ha constituït una comissió pro-restauració que ja porta un any treballant. Ens ho explica el president d'aquesta comissió i degà del capítol catedral, mossèn Joaquim Fortuny.
Bé, és un goig poder-vos acollir i tenir aquest acte de presentació del patrocini de les obres de restauració d'aquesta capella de Santa Tecla. Com veieu, és una capella emblemàtica per Tarragona, molt deteriorada. Després mossèn Antoni Martínez explicarà el tema, la qüestió històrica de la restauració. I necessitava ja fa molt temps una restauració, costa molt trobar recursos, i fa un any el senyor arquebisbe doncs va empènyer i ens va animar al capítol de la catedral i l'arquebisbat a que doncs conjuntament miréssim de tirar endavant el trobar recursos per poder restaurar aquesta capella, i així ho hem estat fent durant tot aquest any. Hem fet visites, institucions, els que intervindran a continuació ho explicaran una miqueta, i per tant, doncs, estem en condicions de plantejar seriosament una intervenció doncs ràpida o aviat d'aquesta capella, que pot quedar doncs preciosa i pot ser emblemàtica per la nostra catedral i per la nostra ciutat de Tarragona. Jo us agraeixo molt la vostra presència, perquè és la vostra complicitat i els mitjans que doneu a conèixer aquesta realitat, que col·laborarà molt i molt a fer possible doncs trobar aquests recursos, a més de les institucions, doncs la implicació ciutadana que busquem amb els mitjans que a continuació seran exposats.
El projecte de restauració afectarà tant a l'exterior com l'interior de la capella, format per la façana d'accés, la cúpula, el paviment, les vidrieres i la sagristia, entre d'altres. Segons ha explicat detalladament el doctor Antonio Martínez, canonge i delegat diocesà per al patrimoni artístic i documental i l'art sacre.
La redacció del projecte de restauració és sota la responsabilitat dels Serveis Territorials de Cultura de Tarragona i del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, que, de bon principi, manifestaren el seu desig de col·laborar redactant el projecte bàsic i executiu. La intervenció, que s'hauria de realitzar seguint els criteris internacionals prefixats per les cartes de restauració d'ICROM i la UNESCO, afectaria els següents àmbits i indrets de la capella, que a continuació passo a concretar. Pel que fa a l'exterior, la restauració afecta primordialment a la part superior de la capçalera del presbiteri, mur de la sagristia, tambor i cúpula amb els corresponents contraforts, gerros de pedra decoratius i conjunt de teulades. Pel que fa a l'interior, tenim la façana d'accés a la capella, l'arc de mig punt, que conté l'escut del bisbe Jaume Cortada mitjançant tractaments de neteja, desalinització del suport, consolidació del marbre, rejuntat, reintegració volumètrica, fixació de fissures i també d'esquerdes. Els murs laterals presenten greus problemes d'humitat. Els marbres acusen erosió, disgregació i pulverulència, sobretot les vetes de jaspi i marbre més solubles, degut als materials arrossegats per l'aigua de pluja de les cobertes que també afecten a la falsa finestra. Amb dos paraments s'han de netejar, dessalar, consolidar, rejuntar els marbres, estabilitzar i fixar-los estructuralment. Pel que fa a la cúpula, aquesta és suportada sobre petxines i per un tambor. Acusa, la cúpula, les mateixes alteracions que la resta de paraments, goteres que afecten el marbre i brutícia acumulada que han de ser tractats a l'igual que els murs. Respecte a la reixa d'entrada i altres ferros, s'haurien de netejar i aplicar inhibidors de la corrosió de l'oxidació per tal de tornar a daurar els bronzes daurats inicialment. També a la capella hi ha fusta sobredaurada. La poden veure a les motllures que estan en els plafons laterals de guix i també a el que és la glòria de la Santa. La fusta es troba en aquests llocs i, lògicament, estan recobertes amb pa d'or. La majoria presenten rascades, pèrdues d'estuc i pa d'or.
La recollida de fons és clau en aquesta comesa. Des de la Comissió Pro Restauració s'està treballant perquè tot Tarragona, des de les empreses, institucions, associacions i ciutadans que hi formen part, hi puguin col·laborar. Mossèn Josep Maria Serra és l'encarregat de la gestió de recollida de fons.
Una restauració tan detallada com ens ha fet mossèn Antoni Martínez li correspon un pressupost també de la mateixa mida i de la mateixa alçada. Nosaltres hem volgut dirigir aquesta proposta de restauració a tot Tarragona, a les seves entitats, a les seves empreses, al seu teixit econòmic, industrial, turístic i a tots els ciutadans en general. El que presento és simplement una proposta i quasi que demano perdó per presentar una proposta, però és per intentar doncs, mesurar una miqueta l'esforç econòmic que cada segment dels tarragonins pot fer per la restauració de Santa Tecla. Ja ens hem dirigit a una sèrie d'entitats i d'institucions de Tarragona buscant els primers suports i és atenent a aquesta resposta que avui presentem aquesta estratègia de patrocini globalment. Ho hem dividit en 7 segments, corresponent més o menys als segments econòmics i de Tarragona i de la ciutadania, mirant de demanar un esforç que pugui ser proporcionat i també demanant la implicació absolutament de tothom, perquè tenim la certesa que Santa Tecla és important per Tarragona, és la nostra patrona, i la restauració d'aquesta capella implica tothom.
Entre les propostes de col·laboració econòmica a nivell individual s'ha creat el carnet Amics de Santa Tecla, que té una sèrie d'avantatges com descomptes en visites culturals o actes que es programin a la catedral, entre d'altres. El seu import és de 25 euros i una de les maneres d'aconseguir-lo és a través del web www.amics.com totsparsantatecla.cat. Santiago Grimau és el responsable d'aquest web.
Un dels apartats més destacats és el tec de com col·laborar. La gent podrà col·laborar de dues maneres diferents. A l'apartat de com col·laborar hi ha una relació d'uns números de compte perquè puguin fer les aportacions, transferències voluntàriament, i en acabat també hi ha l'opció de fer aportacions mitjançant targetes de crèdit. El tema del carnet d'amics de Santa Tecla, la gent ho podrà adquirir, ho podrà sol·licitar a través també de la pàgina web. Hi ha el propi sistema, es fa l'ordre, han d'omplir un formulari, es fa l'ordre de pagament i llavors el carnet s'entregarà i recollirà aquí a les taquilles de la catedral per poder facilitar una miqueta que la gent tingui un horari per poder recollir els carnets.
El primer dels concerts programats per la Comissió Pro Restauració ha estat al cor del Gran Teatre del Liceu, que ha comptat amb una gran afluència de públic. Els actes que es vagin programant es poden trobar al web www.totsparsantatecla.cat.
I obrim ara l'espai informatiu d'aquest primer programa de la temporada informant-vos d'algunes de les principals novetats que ofereix aquest curs l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, l'INSAF. Es tracta d'un curs sobre la recent encíclica Laudato Si i un altre sobre l'any jubilar de la Misericòrdia.
Un curs sobre la recent encíclica del Papa Francesc, Laudato Si, sobre ecologia i medi ambient i el jubileu de l'any sant de la Misericòrdia són les dues principals novetats d'aquest curs acadèmic de l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós. Amb la incorporació d'aquests cursos específics, l'INSAF accentua la seva vocació d'aprofundir en temes d'actualitat. El curs sobre l'encíclica Laudato Si tindrà lloc els dimecres d'octubre i novembre, a la tarda, mentre que el curs sobre el jubileu de la Misericòrdia es farà durant el segon quadrimestre. A aquestes novetats s'hi afegeix una altra. L'Institut compta des de mitjans de setembre amb un nou director, mossèn Joan Miquel Bravo, que agafa el relleu de mossèn Antoni Pérez de Bendiguren, fins ara director en funcions.
I també hi ha una altra novetat per al mes de novembre.
Oi, sí, és clar. El mes de novembre s'escau el 20è aniversari del traspàs de l'arcabisbe Josep Ponigol i l'Institut ha avançat que organitzarà unes jornades d'aprofundiment en la seva figura.
També destaquem que a la Catedral de Tarragona s'han reprès les excavacions arqueològiques, uns treballs que donen continuïtat a la recerca feta a l'interior de la catedral entre els anys 2007 i 2011.
En aquesta ocasió, la intervenció està tenint lloc a les dependències annexes del claustre, tasca que es prolongarà fins a aquesta primera meitat d'octubre. L'excavació pretén documentar les exedres, és a dir, els absis que s'hagin pogut conservar a l'interior del recinte de culte imperial, en la segona meitat del segle I després de Crist. La represa de les excavacions forma part d'un nou projecte de recerca arqueològica que es desenvolupa entre els anys 2014 i 2017 i que estén l'àrea d'actuació a l'Acròpolis Superior de la ciutat. El projecte, promogut i finançat per l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Museu Bíblic Tarraconense, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, compta, entre d'altres, amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Barcelona.
I tanquem aquest bloc informatiu fent-nos ressò d'una nova publicació, la versió en català del segon catecisme per a la iniciació cristiana de la Conferència Episcopal Espanyola, que es titula Testimonis del Senyor.
Aquest catecisme, que consta de 50 temes, s'adreça a infants i adolescents entre els 11 i els 15 anys, edats en les quals habitualment se celebra el sagrament de la confirmació. El nou catecisme, que ajudarà al creixement i la primera síntesi de la fe, ja està a la venda en les llibreries religioses, les delegacions diocesanes de catequesi i en el mateix Secretariat Interdiocesà de Catequesi.
I amb aquest darrer bloc posem punt i final a aquest programa El Campanar des dels estudis de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona. Gràcies per seguir-nos i ens retrobem de nou la setmana vinent. Recordeu que al web de l'Arquebisbat trobareu els podcasts dels programes. Que vagi molt bé. A reveure.